Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Els exàmens de recuperació a l'institut ja són història. El govern espanyol ha eliminat avui els exàmens de recuperació de l'ESO, de manera que l'avaluació serà continuada i no hi haurà possibilitat de tornar-se a examinar al setembre de les matèries suspeses. Per molts alumnes això pot ser una bona notícia, però no deixa de ser sospitós que es prengui una decisió com aquesta quan Espanya és dels països d'Europa amb un índex de repetidors més elevat. 3 de cada 10 alumnes de 15 anys ha repetit almenys un cop. No parlem de suspendre un parell d'assignatures o de que les mates no s'acabin de donar bé, parlem de que el 30% repeteix el curs sencer. Més enllà de si aquest canvi pot fer disminuir aquestes xifres, caldrà veure si el sistema d'avaluació continuada, que fa tant de temps que es demana, aconsegueix realment que els alumnes aprenguin més i millor, més enllà de la nota final que aparegui en un expedient. La CUP bloquejarà la tramitació dels pressupostos de la Generalitat, però vol seguir negociant amb el govern per trobar un acord per la seva aprovació definitiva. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Sí, els copaires no estan satisfets amb l'acord assolit amb el govern perquè consideren que es queda curt en matèria d'habitatge i sanitat, mentre que el govern creu que encara hi ha marge per trobar el consens.
D'aquí un minut en parlarem d'aquest anunci amb l'Alicia Romero, portaveu del PSC al Parlament. El govern té previst ampliar l'ús del passaport Covid si les dades de la pandèmia van a pitjor. Ho prioritzen abans d'aplicar noves restriccions.
No es farà immediatament i l'executiu seguirà l'evolució de la pandèmia per decidir quan s'aplica la mesura. Això sí, si es tirés endavant aquesta aplicació, caldrà l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
L'Audiència de Madrid dona 10 dies perquè entrin a la presó els membres d'extrema dreta que van assaltar la llibreria Blanquerna.
Fins ara els assaltants estaven en llibertat perquè l'ingrés a presó s'havia suspès, però fa uns mesos el Tribunal Constitucional no va admetre a tràmit el recurs presentat per algun dels condemnats.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest vespre a les 9, el Joventut de Badalona rep el Morabanc Andorra en la cinquena jornada de l'Eurocup. Els dos equips es trobaran per quarta vegada aquesta temporada.
Dos equips que es coneixen molt bé i que estan en molt bona forma. La penya no compta amb cap derrota a casa i preté seguir mantenint aquestes estadístiques. Carles Duran no podrà comptar, però amb el base Guillem Vives, una baixa molt important pels verd i negres.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fer una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps ve marcat per la inestabilitat després d'un matí en el qual hem tingut precipitacions. Al llarg d'aquesta tarda, aquestes properes hores, les pluges han de quedar restringides únicament a les comarques de Tarragona i alguns punts al sud de Lleida, mentre que la resta s'han d'obrir moltes clarianes després d'un matí amb precipitacions. Les temperatures baixen, fa més fred. Està bufant vent del nord i del nord-oest, als dos extrems de la costa, tramuntana i mestral, que estan provocant temporal marítim al litoral nord de Catalunya. La previsió per demà ens indica un temps molt més assolellat, sense precipitacions, però amb vent del nord i del nord-oest. Això farà, per una banda, que les temperatures mínimes siguin més baixes, perquè no hi haurà núvols, però, per altra banda, les màximes demà pujaran una mica. Això sí, allà on bufi el vent, la sensació serà de fred intens.
La CUP bloquejarà la tramitació dels pressupostos de la Generalitat, però vol seguir negociant amb el govern per trobar un acord per la seva aprovació definitiva. Aquesta és la decisió de la militància, que en les últimes hores ha votat sobre quin havia de ser el posicionament del partit en relació als pressupostos. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Sí, un 63% del total s'ha mostrat a favor de presentar una esmena a la totalitat i no possibilitar que els pressupostos passin el primer tràmit parlamentari. I d'entre aquests, un 68% prefereix seguir negociant per davant d'un 28% que vol donar les converses per tancades. La portaveu de la formació, Eulàlia Reguant, n'explica els motius.
Partim d'aquesta idea de que l'esmena a la totalitat és una triple esmena. És una esmena a la relació amb l'Estat, és una esmena a les polítiques socials i sociovergents i és una esmena a aquests pressupostos continuistes. Per tant, allò que desencalla la situació té a veure amb aquesta triple esmena i és el que hem d'analitzar, treballar i posar elements sobre la taula.
El resultat és, si més no, paradoxal, perquè per seguir negociant cal que algun altre partit permeti que els comptes superin el primer tràmit parlamentari. El debat a les esmenes a la totalitat que ha de tenir lloc dilluns vinent al Parlament.
El govern demana que no es presenti aquesta esmena. La totalitat assegura que no té sentit que es trenqui el pacte i creu que seria un error.
La portaveu del govern, Patricia Plaja, està convençuda que encara hi ha temps per redreçar la situació i no posar en perill la majoria independentista.
Són uns pressupostos que no només donen resposta a l'acord d'investidura, sinó que responen als objectius de transformació comuns i compartits amb la CUP. Sense pressupostos no hi ha transformació i per això estem convençuts que tots aquells que volen transformar el país no els bloquejaran.
I just ara mateix acaba d'acabar la reunió entre la CUP i el govern al Palau de la Generalitat per abordar els pressupostos. El president Pere Aragonès i el conseller d'Economia Jaume Giró s'han reunit amb una delegació dels cupaires encapçalada per les diputades Eulàlia Reguant i Dolors Sabater després que la militància anticapitalista hagi decidit el que explicava en presentar aquesta esmena a la totalitat als comptes del 2022.
El posicionament de la CUP pot fer canviar el rumb de les negociacions perquè fins ara el govern havia tancat la porta a parlar amb qualsevol altra formació política que no fos la mateixa CUP.
Dilluns vinent necessitarà l'abstenció d'algun partit per superar el debat d'esmena a la totalitat al Parlament. Per ara el govern es tanca en banda seguir negociant amb la CUP perquè l'esmena, diu, encara no està presentada i evita dir que obrirà converses amb partits que els últims dies li han allargat la mà com els Comuns o el PSC.
El govern té previst ampliar l'ús del passaport Covid si les dades de la pandèmia van a pitjor. No es farà immediatament i l'executiu seguirà l'evolució de la pandèmia per decidir quan s'aplica la mesura.
Ho ha explicat la portaveu del govern, Patrícia Plaja, que ha assegurat que l'objectiu de l'executiu de Pere Aragonès és evitar nous confinaments. Plaja ha dit que s'aplicarà si creixen els casos de contagis.
El govern té previst fer un seguiment diari i detallat de l'evolució de la pandèmia i si els propers dies els casos segueixen una tendència a l'alça, es valorarà l'ampliació de l'ús del certificat Covid com a mesura per evitar nous tancaments i noves restriccions.
Això sí, per aplicar aquesta mesura caldrà l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El govern ha anunciat aquesta decisió davant l'empitjorament de la pandèmia al país. Avui s'han confirmat més de 1.000 contagis nous. També hi ha gairebé un centenar de persones ingressades a les UCI.
A les darreres hores el risc de rebrot ha augmentat i ja arriba als 144 punts. La velocitat de transmissió també avança dues centèsimes i passa de 1,54 a 1,56.
La doctora Magda Campins, presidenta del Comitè Assessor del Govern sobre la pandèmia, considera que no s'ha d'arribar a tenir una nova onada per començar a aplicar restriccions.
En una entrevista a Ràdio Estel ha dit que cal tenir present que ve Nadal i per això ha alertat que si la situació pandèmica empitjora tornarem a tenir unes festes amb restriccions com les de l'any passat.
El que no podem és actuar quan ja hi hagi una explosió de casos. Hem d'actuar ara. Per tant, jo crec que el prudent seria dir quines mesures s'han de prendre durant aquesta setmana per començar-les a aplicar la setmana que ve.
Campins està a favor de demanar el certificat Covid en espais on hi hagi aglomeracions, sobretot en el control dels aeroports, on ha dit que es fa, però de manera poc estricta. També ha explicat que dijous el comitè assessor que presideix farà arribar al govern un document on es detallen els espais on es recomana l'aplicació d'aquest certificat.
La farmacèutica Ipra busca voluntaris que tinguin la pauta completa de Pfizer per provar la nova vacuna com a dosi de reforç. L'empresa gironina creu que el seu antídot serà efectiu davant totes les variants.
Els voluntaris han d'haver rebut les dues dosis de Pfizer com a mínim des de fa any i mig. Des de Ipra es mostren molt esperançats amb l'efectivitat de la seva vacuna. A la fase prèvia ha donat molt bons resultats i esperen que amb les dosis que s'injectin aquests voluntaris es confirmi. En paral·lel a les proves, Ipra ja ha començat a produir les vacunes. La previsió és fer-ne entre 50 i 75 milions de dosis abans de finals d'any, una producció que l'any vinent passarà a ser de 600 milions de dosis com a mínim.
Us ho explicava la Judit Casellas fa un moment. La CUP bloquejarà la tramitació dels pressupostos de la Generalitat, però vol seguir negociant amb el govern per trobar un acord. I una de les alternatives per arribar a un acord per aprovar els pressupostos és pactar amb el PSC. Alicia Romero, portaveu del PSC al Parlament de Catalunya. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quina valoració en fan des del Partit Socialista de la decisió que ha pres la militància de la CUP?
Bé, nosaltres respectem absolutament les decisions que prenen les formacions polítiques i en aquest sentit també respectem la que ha pres la CUP. Nosaltres, en tot cas, a qui apel·lem és al govern de la Generalitat, que és qui ha de conformar les majories parlamentàries per aprovar els pressupostos i, per tant, qui ha de decidir amb qui vol aprovar-los. Nosaltres creiem que la CUP és un partit que genera inestabilitat, genera masses incerteses. Estem veient aquests dies un mercadeig de propostes per intentar seduir la CUP i creiem que justament això no és el que li interessa a Catalunya. Catalunya. Catalunya necessita estabilitat i, per tant, el que li demanem al govern és que reflexioni sobre això i cerqui altres majories que li aportin al país el que necessita, que són els pressupostos pel 2022, dignificant les institucions que creiem, doncs, que amb aquesta negociació, aquest mercadeig, estan quedant molt afeblides.
Entenem llavors que en les últimes hores el govern no ha tingut cap contacte amb vostès per intentar començar a buscar una alternativa arran d'aquest no de la CUP.
Cap contacte.
I a hores d'ara, des del PSC, ja tenen una idea de si dilluns presentaran o no una esmena a la totalitat dels comptes?
No, en aquests moments nosaltres estem analitzant els pressupostos, anem amb un calendari molt ajustat perquè el govern ha decidit tramitar aquesta llei de pressupostos per urgència, malgrat no tenir la majoria parlamentària, és a dir, que és una mica contradictori, però això ha fet que hagin d'anar molt ràpid. Nosaltres tan sols fa 7 dies que ens estem mirant aquests comptes, els volem analitzar millor per acabar decidint, doncs, si presentem aquesta esmena a la totalitat o no la presentem. La CUP sembla que els ha analitzat suficientment com per presentar una esmena a la totalitat, per això nosaltres diem avui que la majoria parlamentària, la majoria independentista està trencada i que, per tant, el govern hauria d'explorar altres alternatives.
En el cas de que el govern es posés en contacte amb vostès, quines condicions s'haurien de complir perquè dilluns no es presentés una esmena a la totalitat per part del Partit Socialista?
Nosaltres ja hem dit que per nosaltres la prioritat és tenir uns pressupostos per l'any 2022 i això és el més important. A partir d'aquí, doncs, hi ha dos àmbits en els que a nosaltres ens agradaria incidir. Un és totes les polítiques que fan referència a l'estat del benestar i, per tant, salut, educació, serveis socials, i l'altre és tot el bloc de reactivació econòmica, que queda molt afeblit en aquest pressupost, on no hi ha masses més recursos ni per l'àmbit del coneixement, ni per la indústria, ni per la innovació, i creiem que aquí, doncs, hi hauria una via per explorar. En tot cas, nosaltres som partidaris, doncs, de si ens truquen, obrir la negociació sempre amb l'objectiu posat en que hi hagin uns pressupostos pel 2022, que és importantíssim perquè una nova pròrroga pressupostària ens condicionaria massa l'actuació per l'any proper, i és un any, doncs, evidentment, on s'han d'afrontar molts reptes i creiem que just sortint d'una pandèmia, doncs, el que cal és tenir totes les mans lliures per poder actuar amb uns pressupostos nous que ens permetin, doncs, avançar amb la recuperació econòmica i social.
Ja per acabar, el fet que la CUP vulgui presentar l'esmena però alhora estigui oberta a seguir negociant, afecta d'alguna manera un possible pacte amb el PSC?
El govern és qui ha de decidir amb qui negocia i amb qui no. En tot cas, nosaltres el que li hem dit és que no ens sembla raonable aquest mercadeig que està havent-hi amb la CUP cada dia, de si trec això o poso l'altre per seduir-los i que li acabin aprovant els pressupostos. El govern va presentar un projecte, evidentment s'ha de negociar, sigui amb qui sigui, però aquest mercadeig de, per exemple, jugar amb els Mossos, jugar amb projectes de reactivació econòmica com poden ser els Jocs d'Hivern o el Centre Recreatiu i Turístic de Vilaseca i Salou, doncs no ens sembla de rebut. I, per tant, en aquest sentit, a nosaltres ens sembla, doncs, que el govern hauria de replantejar-se la cerca d'aquestes majories per generar una cosa que crec que el país necessita, que és estabilitat i certeses.
Doncs, Alicia Romero, portaveu del PSC al Parlament de Catalunya, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts diverses mesures que afecten a l'educació. Ho dèiem en portada. La més destacada: s'eliminen els exàmens de recuperació a l'ESO. Recordem que a Espanya fins a un 30% dels joves de 15 anys han repetit almenys un cop.
L'executiu de Pedro Sánchez ha donat llum verda aquest dimarts al decret que també permet obtenir el títol de batxillerat amb una assignatura suspesa i passar de curs a l'ESO sense límit de suspensos, així com obtenir el títol. La ministra d'Educació, Pilar Alegría, ha justificat aquesta mesura perquè pretén adequar-se als estàndards europeus i ha dit que ara posaran el focus en l'avaluació continuada.
Damos un paso más en la dirección de reforzar la personalización de todos los procesos de aprendizaje. ¿Y esto qué significa? Significa que el sistema de evaluación tiene que hacer y hace un especial hincapié en la detección temprana de las dificultades en las que se encuentran nuestros estudiantes a lo largo de su etapa educativa.
La ministra ha dit que d'aquesta manera podran detectar els diferents problemes que tinguin els alumnes i posar-hi remei abans.
Catalunya rebrà més de 110.000 milions d'euros per crear gairebé 11.000 noves places públiques d'educació de 0 a 3 anys fins al 2024.
Les autonomies tindran de marge fins al 15 de setembre de 2024 per crear-les. Des de l'executiu espanyol han destacat que d'aquesta manera s'alleujarà l'economia de moltes famílies que no podien escolaritzar els seus infants en aquesta etapa educativa per no poder assumir-ne el cost.
L'Audiència de Madrid dona 10 dies perquè entrin a presó els membres d'extrema dreta que van assaltar la llibreria Blanquerna. Els fets van passar durant la diada del 2013, ara fa 8 anys.
Fins ara, els assaltants estaven en llibertat perquè l'ingrés a presó s'havia suspès, però fa uns mesos el Tribunal Constitucional no va admetre a tràmit els recursos presentats per alguns dels comandants. Així, totes les vies jurídiques han quedat esgotades. Els partits independentistes han celebrat que els culpables entrin a presó. N'ha parlat el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, i la de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, des del Congrés dels Diputats.
Y recuerdo perfectamente con muchísimo dolor cómo algunos de ellos no entraron en prisión bajo la premisa de que tenían familia, de que tenían hijos y hijas. Y recuerdo comentar eso con Junqueras en la cárcel, concretamente en Soto del Real.
Hace muchísimos años que venimos lamentando que parece que la justicia es mucho más rápida según el código postal de donde provienes.
Dels 14 acusats, només 10 entraran a presó, un altre ja hi va entrar fa temps, dos més estan a l'espera d'un indult i un tercer està desaparegut. La resta tenen 10 dies per entrar a un centre penitenciari.
I en plana internacional, la frontera entre Polònia i Bielorússia, la situació cada vegada és més preocupant. Des de la Unió Europea acusen el règim d'Alexander Lukashenko d'animar l'arribada de migrants a la frontera amb Polònia com a resposta a les sancions als últims mesos.
Això està provocant un augment de les violències que exerceixen contra els migrants que miren d'entrar a la Unió Europea. També preocupen les condicions en les que es troben milers de persones sota temperatures gèlides i sense poder rebre l'ajut internacional perquè no deixen accedir les ONG ni tampoc la premsa. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, ha valorat la situació al Tot anirà bé de Ràdio Estel i ha denunciat la violència extrema que estarien exercint els dos països amb els migrants que arriben a les seves fronteres.
Pensem que estem parlant d'un número de persones de 5.000, 6.000 persones. Polònia és un país de gairebé 50 milions de persones i per tant, la resposta, diguem, a aquesta suposada amenaça, a aquesta declaració de l'estat d'emergència, tot aquest pànic que li ha agafat a les autoritats poloneses i aquesta acció violenta, no, inclosa, doncs el que ha fet és tensionar molt més la situació, no?
Vilaró també ha explicat que Bielorússia, tot i no estar a la Unió Europea, sí que va signar el pacte dels refugiats, un pacte que no s'estaria complint.
El 42% dels adolescents reben contingut sexual des d'internet sense desitjar-ho. És el que conclou un informe d'UNICEF fet a més de 50.000 estudiants d'ESO que alerta que un de cada tres adolescents fa un ús problemàtic d'internet i un de cada cinc podria estar enganxat als videojocs.
L'estudi mostra que l'edat mitjana per tenir el primer mòbil és d'uns 11 anys i més del 90% es connecta tots o gairebé tots els dies a internet. Més de la meitat dels alumnes dorm amb el mòbil a l'habitació i el 21,6% es connecta passada la mitjanit. Entre el riscos, el 42% dels encastats assegura haver rebut missatges de contingut eròtic o sexual i un de cada cinc podria haver patit ciberassetjament.
L'Smart City aspira a ser el centre de solucions de la transformació postpandèmica de les ciutats amb la mobilitat com a protagonista. En el seu desè aniversari, la Cimera Mundial reuneix durant 3 dies 400 expositors i 300 experts en innovació urbana per repensar les ciutats del futur. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La mobilitat del futur i més de 400 ciutats i regions del món es donen cita a l'Smart City durant 3 dies per reflexionar la transformació de les ciutats i com adaptar-les a les necessitats dels ciutadans. La Cimera Mundial amplia el seu abast i acull dos congressos nous. El Tomorrow Mobility, que dibuixa nous modes de transport d'un futur pròxim, i el Puzzle X, sobre materials avançats com teixits humans impresos, bicicletes purificades d'aire, formigó de grafè o teles que s'escalfen per controlar la temperatura corporal. El vicepresident del govern, Jordi Puigneró, ha apuntat que només amb la tecnologia aconseguirem ciutats governades amb i pels ciutadans. També ha manifestat que les ciutats i nacions del segle XXI passen per aquests tres objectius.
Per ser ciutats i nacions més connectades, per ser ciutats i nacions més digitals i per ser ciutats i nacions més descarbonitzades, per tant, ciutats i nacions que lluitem contra aquesta emergència climàtica.
Aquesta tarda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, visita el Congrés i demà ho farà el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Detenen un home de 48 anys per abusar d'una noia de 18 en una discoteca de Girona. Una amiga de la víctima va alertar dels fets, assegurant que l'home se n'hauria aprofitat perquè la noia es trobava sota els efectes de l'alcohol.
Els fets van passar aquest diumenge cap a 3:45 de la matinada. La víctima es trobava amb un grup d'amigues a l'interior del local situat al carrer Figuerola. La patronal FECASARM i el local condemnen qualsevol acció delictiva i estudiaran personar-se com a acusació popular.
El govern espanyol concedeix l'indult parcial a Juana Rivas, la mare que va ser condemnada a 2 anys i 6 mesos de presó per no lliurar durant un mes els seus 2 fills menors al seu pare.
Amb aquest indult parcial, la pena es rebaixarà a la meitat i a 1 any i 3 mesos. A més, se li substitueix la pena d'inhabilitació per exercir la pàtria potestat dels menors per una pena de 180 dies de feina en benefici de la comunitat.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 12 joves, 7 dels quals menors d'edat, per un robatori violent a 3 menors al barri del Poblenou de Barcelona. També va participar en els fets una menor inimputable.
Els fets van tenir lloc diumenge passat cap a les 3 de la matinada, quan els Mossos d'Esquadra van ser requerits per un robatori violent al carrer de Badajoz. Una patrulla de paisà va anar al lloc i va contactar amb les víctimes, que els van explicar que estaven asseguts al carrer quan un grup de joves que no coneixien els van increpar sense cap motiu, i un d'ells va donar una puntada de peu al cap d'una de les víctimes i així li va robar el mòbil.
Aquest Nadal, a la plaça de Sant Jaume, l'Ajuntament de Barcelona ho tornarà a instal·lar.
En un pessebre hi ha d'haver-hi el nen Jesús i el Sant Josep, també la Verge Maria, una vaca i una mula i m'ha penjat un angelet. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer, però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer.
Després del parèntesi de l'any passat en què no n'hi va haver per evitar aglomeracions en plena pandèmia, el govern municipal ha anunciat que aquestes festes hi tornarà a haver pessebre.
De moment només han avançat que la instal·lació tindrà sorpresa perquè, segons el govern municipal barceloní, a Nadal també es debat. Per aquells als qui no els acaba de convèncer aquest pessebre innovador que cada any hi ha a la plaça Sant Jaume, gairebé mai sense polèmica, també han explicat que hi haurà dos de tradicionals, un al monestir de Pedralbes i l'altre al Museu Marès.
I ja acabem amb els esports. Carla, en bàsquet, aquest vespre a les 9, la penya rep el Morabanc Andorra en la 5ª jornada de l'Eurocup.
Un equip que els de Badalona coneixen molt bé. Serà la 4ª trobada entre els dos equips entre la pretemporada i la competició oficial. Els de Badalona no compten amb cap derrota com a locals, fet que dona molta confiança a l'equip. Tot i això, Carles Duran sap que es trobaran un equip molt físic i que hauran d'estar alerta, tot i la bona dinàmica d'aquests últims partits.
Venen de guanyar bons partits, venen de bona dinàmica, però igual que nosaltres, també venim de 2 bones victòries i, bueno, 2 equips que estem jugant bé l'Eurocup, l'estem competint bé i, per tant, un nou partit per estar amb alerta.
Durant no podrà comptar amb el base Guillem Vives, que és l'última lesió de la penya i un daltabaix per l'equip, ja que és un jugador molt important i un dels referents. Tampoc pot comptar encara amb Brandon Pou ni Ferran Bassas.
Encara en bàsquet, avui comença una nova jornada de l'Eurolliga.
A les 8, el Madrid visita la pista del Lió i a 8:45 el Baskonia s'enfronta a l'Estrella Roja de Belgrat. Un Baskonia que avui ha presentat el nou entrenador, el croat Neven Spahia.
El torn del Barça és demà, que s'enfronta al CSKA de Moscou.
Serà el primer partit dels 3 que tenen els blaugranes aquesta setmana. El Barça ve de la seva primera derrota a la Lliga ACB contra el València. L'últim partit de l'Eurolliga ja es van retrobar amb la victòria a Europa amb una exhibició davant el Baskonia, superant-los pel 26 punts en el marcador final.
I ultimàtum del futbol femení. Aquesta tarda, 14 jugadores de la Lliga Iberdrola han fet una roda de premsa a l'Associació de Futbolistes Espanyols, on han amenaçat d'una nova vaga.
Després de la inacció del Consell Superior d'Esports de professionalitzar la Lliga Femenina, tal com es va aprovar el passat 15 de juny, les jugadores de la Lliga Iberdrola amenacen en fer vaga si la Lliga Professional no es desbloqueja. Ho explicava la vicepresidenta de l'AFE i capitana de l'Atlètic de Madrid, Sílvia Meseguer.
Estamos ya cansadas de esperar de no estar en esa liga profesional. Al final solo queremos tener esas condiciones que nos merecemos y llevamos tanto tiempo luchando. Y bueno, para manifestar ese malestar, el fin de semana pasado ya hicimos el parón de 30 segundos. Esta semana sacamos un comunicado y bueno, ahora la rueda de prensa y nada, si esta situación sigue así y no se desbloquea, pues seguiremos adelante con las pautas que estamos tomando y si es necesario, pues habrá que hacer una huelga.
Les representants de la roda de premsa s'han queixat de les carències de la seva categoria pel fet de no ser professionals. Això implica haver de jugar en camps de gespa artificial, no tenir un servei mèdic de qualitat i tampoc acords en la venda de drets audiovisuals, entre d'altres. Encara no hi ha data de l'aturada, només aquest avís per aconseguir aquestes condicions que, de fet, es mereixen aquestes jugadores.
Pel que fa al Barça femení, les jugadores ja són a Alemanya per disputar demà la cinquena jornada de Champions.
Les blaugranes s'enfronten al Hoffenheim un altre cop en un partit que pot certificar ara ja sí la seva classificació als quarts de final de la Champions. Qui no podrà jugar el partit, però, és l'Eike Martens, que té una lesió al dit de la mà esquerra.
I a 4 dies del derbi, Xavi Hernández recupera jugadors lesionats i els internacionals.
Cada dia se sumen més jugadors als entrenaments de Xavi per tal de preparar bé el partit d'aquest dissabte contra l'Espanyol, que serà el primer del nou tècnic. Avui ha recuperat Ter Stegen, que ha tornat de la selecció, i des d'ahir ja compta amb els jugadors internacionals espanyols. També ha recuperat els jugadors lesionats, que estan a punt de rebre l'alta mèdica, com Piqué, Pedri, Eric García, Sergi Roberto i Nico, que avui ja han fet tots l'entrenament amb la resta del grup.
Per acabar, en hoquei patins, Espanya s'ha trobat avui amb Itàlia en la segona jornada de l'Europeu, que es disputa a Portugal.
El partit, que ha finalitzat ara fa pocs minuts, ha acabat amb un resultat final d'empat a 4. Els dos equips s'emporten un punt en aquesta competició i demà els espanyols tenen una nova oportunitat davant d'Alemanya.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara.
Aquestes hores la cantant Aitana està recollint l'Ondes, el fenomen musical del 2021. Els responsables del premi li otorguen l'Ondes per ser una de les artistes més rellevants del pop nacional dels últims anys i pel seu carisma i la seva manera de connectar amb l'audiència massiva. Nosaltres ho deixem aquí, a la producció el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. Més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo París desde todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amour, je t'aime, parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Somos increíbles. Aitana y Zoilo. Ojos, no te voy a mentir. Y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo París.
Ràdio Estel.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.